COPE Menorca.
Estar informado.
Molt bon dia, Menorca, les 12:20. Benvinguts un divendres més en es matí de Menorca fins les 2. Ja sabeu que és divendres a partir de la 1:33. Tenim el mirall de l'Església amb Antoni Fullana i el seu equip de col·laboradors. Però d'aquí en aquesta hora tenim més coses que contar-vos. Tot d'una anar a matxiner, sabrem quines pel·lícules veurem aquests dies en els cinemes d'Escanal Salat de Ciutadella amb en Jaume Maians. Repassarem titulars des diari Menorca, del setmanari a l'Iris, sabrem quina és la previsió meteorològica per les properes hores, amb Paco Pere, amb Musa Tragrà, informació esportiva, amb Ben Marques, les seves cançonetes, la cançoneta de cada divendres, i la tertúlia també des divendres, amb els tertulians habituals, que avui mos acompanyaran. Aquesta primera part des matí de Menorca, ja ho sabeu, fins a la 1:30, i després a la 1:33, al mirall, amb Antoni Fullana i el seu equip de col·laboradors. Vinga, una petita pausa, posarem llum, i tot d'una, anem a cine.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Diàlegs a la catedral. Diàlegs a la catedral és una iniciativa del bisbe de Menorca per facilitar un espai de diàleg, donar a conèixer la visió de l'Església i intercanviar opinions i punts de vista. Amb la dinàmica següent, qualsevol persona pot dirigir una pregunta o tema a comunic.bisbat@gmail.com. D'entre les propostes, el senyor bisbe escollirà un tema per desenvolupar. La trobada començarà amb l'exposició del tema. Després hi haurà un temps de diàleg. El primer diàleg a la catedral serà divendres, dia 20 d'octubre. Estau tots convidats per proposar temes i participar. Us hi esperam. Recordeu que les preguntes i suggeriments es poden dirigir a comunic.bisbat@gmail.com.
89.6 FM. COPE Menorca.
Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
Com cada setmana, com cada divendres, mos interessem per les pel·lícules que veurem aquests dies en els cinemes del Canal Salat de Ciutadella. En Jaume Maians, molt bon dia.
Molt bon dia.
Vinga, començam amb les pel·lícules que podem veure aquests dies, que de fet ja van començar a veure ahir.
Sí, ahir, com que va ser festiu, moltes pel·lícules, molts estrenos es van estrenar dijous en vez de divendres, i un d'estants va ser El muñeco de nieve, una molt bona pel·lícula anglesa, una pel·lícula d'intriga, un clàssic thriller, que és adaptació d'una novel·la desconegut escritor escandinau John Nesbø, autor de moltes novel·les molt conegudes, i en aquesta pel·lícula un detectiu investiga la desaparició de sa mare d'un fill petit i és l'única pista que té és sa bufanda que apareix penjada a un muñeco de neu. La pel·lícula està magníficament interpretada per Michael Fassbinder i acompanyat també per Rebecca Ferguson i Val Kilmer. La gent que la va veure i ja va sortir molt contenta, diu que és una pel·lícula, un thriller clàssic en què l'acció es desenvolupa, es misteri, s'intriga, segueix fins a l'escena final de la pel·lícula. Molt recomanable per tot tipus de públic, perquè és una pel·lícula, com ho torno a dir, clàssica, de les que agrada a tothom.
El que en deim, una pel·lícula de por.
Una pel·lícula de por. La forma de atraer-lo.
Ten cuidado. No sabemos a qué nos enfrentamos. Nos vigila desde el principio. Haciendo muñecos de nieve, cortándolo todo en trozos pequeños. Se ríe de nosotros. Si no lo encontramos, esto no terminará nunca.
El muñeco de nieve, una de les pel·lícules que veurem aquest dia en els cinemes d'Escanal Salat. En Ciutadella, en tots els ingredients d'aquelles pel·lícules que allò que estàs assegut i de repente, susto, com menys t'esperes. I continuem amb Blade Runner 2049.
Blade Runner 2049, que ha entrat amb força èxit a la taquilla espanyola. És una gran seqüela, una gran segona part del clàssic de ciència-ficció Blade Runner. Molt ben interpretada per Ryan Gosling i en l'aparició a la darrera hora de la pel·lícula d'en Harrison Ford, que fa el mateix paper que va fer a la primera, però amb un quart d'anys més. És una pel·lícula molt espectacular. L'atmosfera que descriu recorda molt la de la primera pel·lícula, i una pel·lícula que no ha decebut gens en els grans seguidors d'aquest clàssic de ciència-ficció.
Fins i tot la música també recorda una mica la d'en Vangelis, no?
Sí, la recorda, no el mateix, però bueno.
Sí.
Com van comentar ja, val més no comparar amb aquest tipus de pel·lícules i...
Home, seure i disfrutar dels moments,
disfrutar,
això.
La guerra está garantizada.
Eres Bonnie. Una vez tuve tu trabajo.
Antes era más sencillo.
¿Qué quieres?
Hacerte unas preguntas. ¿Qué pasó?
Oculté mi rastro. Encripté los registros. ¡Nos estaban dando caza!
¿Quién es?
Saben que estàs aquí.
Bueno, després de thrillers i de ciència-ficció tenim una cosa més lleugera, una pel·lícula d'aquestes familiars, divertida.
Familiar, una de dibuixos, que tot i que no és de les grans cases de dibuixos, com Disney, Pixar, Marvel, etc., és una pel·lícula canadenca, qui la primera part, que ja es deia Operació Cacahuete, va tenir un inesperat èxit, tant de taquilla i de públic, i aquesta sembla que de seguir el mateix rumb, perquè és una pel·lícula molt divertida, molt de colorido, es diu Operació Cacahuete 2, salvar el parque, i es tracta justament d'això, que els protagonistes volen aturar l'alcalde del seu poble perquè vol construir un parc d'atraccions allà on ells viuen. Aleshores, hi ha tota una sèrie d'aventures per aconseguir aquest objectiu, i que segur que farà les delícies dels més petits.
Ja que dic que quan t'has dit una pel·lícula del Canadà, Canadà fa moltes pel·lícules, moltes sobretot en coproducció en Nord-Amèrica, que són veïns, i també és una gran productora de pel·lícules per televisió.
Sí,
que fan els dissabtes i diumenges de capes, però moltes són del Canadà.
Sí, que tenen un segell molt. Molt de pel·lícules de diumenge de capes.
D'aquelles pel·lícules que en el cine no els aguantaries.
No. No, perquè normalment quan t'has vist 10 minuts ja més o manco.
Sí.
Com que parem, però bueno.
És curiós,
té els seus seguidors.
Sí, no fan. Hi ha pel·lícules a posta per tele.
Exactament.
Sí, que es de veus a la tele i donen el pego, però dius, això, una pantalla grossa, una hora i mitja en el cine, no, sí. Però,
no, bé. Ho has de veure que teu, en comoditat i sense cap pretensió.
Exacte. Molt bé. Idò, vinga, tenim El Muñeco de Nieve, Blade Runner 2049 i Operació Cacahuete, Missió en Salvar el Parque. I dilluns, dimarts i dimecres tirant-se a casa per la finestra.
Exactament, com cada any, que ara ja és costum, es fa dues vegades cada any la festa del cine. La primera es fa sempre abans de Nadal, en els mesos que és octubre, novembre, i ara toca. Es farà dilluns, dimarts, dimecres, totes les pel·lícules, totes les sessions amb entrada a 2,90 euros. Mm-hmm. Aquí nosaltres el que fèiem, així com sempre, reservam entrades per telèfon o tal, en aquest cas no pot ser, perquè seria un caos per nosaltres, mm-hmm. Per tant, la gent o els pot comprar per internet o ha de passar per taquilla, encara que sigui a partir d'avui ja els pot comprar. Però ha de passar per taquilla i comprar l'entrada. No es poden reservar.
O risc que et s'ha de venir un poc abans del cine.
Un poc abans i ja està.
Molt bé, perfecte. Veurem aquestes tres pel·lícules?
Aquestes tres pel·lícules.
Molt bé. No tenim òpera aquesta setmana, haurem d'esperar la següent?
Haurem d'esperar la següent, que farem un ball i màscara, una gran òpera, i ja divendres que ve n'endeu en xerrar.
Molt bé. Perfecte, doncs vinga, repetim Operació Cacahuete 2, Missió en Salvar el Parc, Blade Runner 2049 i El Muñeco de Nieve. Són les pel·lícules que tenim previstes per aquests dies en els cinemes del Canal Salat de Ciutadella. Jaume, gràcies, bon dia, fins la setmana que ve.
Fins divendres.
Tu no ets supersticiós, de divendres i 13? No.
Mira, ara hi he pensat perquè ho has dit tu, però la veritat és que no en tenia idea.
No ho tenim en compte, doncs, pots escriure a oients que sí. Gran pel·lícula aquella, Viernes 13.
Venga, gran pel·lícula.
Amb moltes seqüeles.
Efectivament.
Molt bé, poses una altra història. Fins la setmana que ve, bon dia, adeu.
Bon dia.
Anoche desapareció una mujer. Acabamos de encontrar el cadáver. ¿Hay huellas? Le falta la cabeza. Se hace llamar el asesino del muñeco de nieve. Es un auténtico demente.
Creo que su objetivo son mujeres cuya conducta desaprueba.
Come on down.
Lo único que sabemos con seguridad es que está jugando con nosotros.
Necesitamos encontrar la forma de atraerlo.
Ten cuidado. No sabemos a qué nos enfrentamos. Nos vigila desde el principio. Haciendo muñecos de nieve, cortándolo todo en trozos pequeños. Se ríe de nosotros. Si no lo encontramos, esto no terminará nunca.
Otra mujer desaparecida.
Hay algo que se nos escapa.
Lo más importante es que celebremos la manera en que todo esto nos ha unido.
Claramente está intentando ocultar algo.
No puedes forzar las piezas para que encajen.
¿Pudiste salvarlas?
¿Hola?
Te di todas las pistas.
Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
89.6 FM. Cope Menorca.
Rogat a Dios por el alma de Bernat Engelbert Torres, viudo de Margarita Pons Llorens, que falleció cristianamente el día 11 de octubre a la edad de 95 años. Sus hijos Nito y Cel, hijas políticas Juana María Florit y Ana María Jenner, nietos Marga, Bernat y Queta, Marga y Rafa, Juana y Javi, bisnietos Toni, Anna, Alba y Albert, hermanos María, difunta Nina, difunta Anita, difunta y Toni, hermanos políticos, sobrinos, primos, demás familia, la señora Arelis Zoquier y la Razón Social Eurobalear SL comunican que el funeral tendrá lugar hoy viernes a las 18 horas en la iglesia de San Francisco de Ciutadella, domicilio del difunto Camí San Juan de Misa, número 15 bis, Ciutadella. Descanse en paz.
89.6 FM, Cope Menorca.
Les 12 i 32 minuts, repassant titulars del diari Menorca, que avui a la seva portada destaca López Cerón recrimina a las instituciones su falta de apoyo a los agentes. Las vejaciones y lapidaciones que han sufrido no han merecido ningún comunicado. I les respostes de Marc Pons, conseller del govern, que diu: me hubiera gustado otro discurso, ha sido poco oportuno. I la vicepresidenta del Consell, Cristina Gómez, diu: parlamentos así ayudan a que la brecha se haga más grande. Las anécdotas del servicio militar en las redes sociales. Divulgación del Día de la Hispanidad. El proyecto Givet afronta nuevos objetivos. La propiedad de Vinimoti interpone otro contencioso contra Ferrerías. La implantación de la administración electrónica se atasca entre pruebas fallidas. Promueven el uso turístico de la antigua batería de Viniencolla. La contratación indefinida de este año alcanza un máximo en las islas. Y más sports, cerca de 600 ciclistas dan vida a la primera etapa de la Volta a Menorca en BTT. El líder mallorca B hurga en la herida del Mercadal y Yaray rescinde su contrato en los Emiratos Árabes y vuelve a la isla. Es lo que destaca la seva portada al diari Menorca. Semanari Liris, a la seva portada, Semanari d'Informació i Cultura de Ciutadella, diu: fins sempre l'amo de Son Blanc. A l'interior, una sèrie d'interessants informacions. Una pausa i tot un amús interessant per la previsió meteorològica que mos fan des de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Cada dematí em costa aixecar-me, dutxar-me i agafar el cotxe per anar a la feina. Però saps que em costa més de tot trobar un lloc per aparcar. Som en Joan i tenc mobilitat reduïda. I vull demanar-te que, per una vegada, no et posis al meu lloc.
Govern de les Illes Balears.
Ahir a Cameua me vaig fer un tractament en els cabells i m'han quedat fatal. Estan secs, sense gens de brillantor i me fa molta picor al cap. Com pot ser?
Tal vegada, aquest producte no és adequat per a tu. Només un professional de perruqueria coneix el millor producte i tractament per als teus cabells. Els tractaments específics amb productes d'ús exclusivament professional sempre amb el teu perruquer.
És un consell de l'Associació Professional de Perruqueria de Menorca i Pime Menorca. Patrocina Consell Insular de Menorca.
A l'escola m'han explicat que hi ha famílies que estan fugint de la guerra i no saben a on anar perquè hi ha països que no els volen.
Que mono!
Llàstima que no hi puguem fer res.
Sí que podem. Podem anar de concert.
Vine al Festival Solidari a Menorca Som Refugiats.
Dia 4 de novembre a la Sala Multifuncional de Ciutadella.
T'hi esperam a partir de les 7 amb una berenata solidària.
Compra la teva entrada a les principals llibreries de Menorca. Informa't a somrefugiats.org.
Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, avui predominarà el cel poc ennivolat, boires matinals, que ja han escampat en aquesta hora, temperatures nocturnes en lleuger ascens i diurnes que no baraten, vents del sur i sud-oest fluixats. Les temperatures màximes, molt agradables, 26 graus de màximes, 18 graus de mínima a les poblacions de la nostra illa. Per tant, mos espero un cap de setmana amb bon temps. Fem una petita pausa i tot d'una saludam en Paco Perea. El proper 25 de novembre, Monsenyor Sebastià d'Altavull, bisbe electe de Mallorca, prendrà possessió de la nova diòcesi. El bisbat de Menorca organitza un viatge per poder acompanyar el bisbe menorquí en aquesta celebració. Si vos interessa, podeu demanar informació al bisbat de Menorca. Telèfon 971 38 03 43. Això és la Copa és el matí de Menorca. Cada setmana en Paco Pérez us atraca l'actualitat del món de l'esport, en aquest cas l'associació històrica del futbol menorquí. Entregues mes de desembre els nous premis. Coneixem ja quins són els 21 personatges destacats. Paco Pérez, molt bon dia.
Hola, bon dia. Pues sí, la temporada esportiva acaba 30 de juny, però l'associació històrica de futbol sempre té un afegitó, que l'afegitó és per donar uns premis més individuals, més participats en els qui han fet un mèrit durant la temporada. I així ha passat el primer escrutini, en el qual 274 paperetes, a més de 4.000 punts de puntuació, han estat els qui han donat la possibilitat de ja de determinar els 21 finalistes de cada una de les diferents modalitats que l'associació pues ja tindrà per reunir-se i que va de definir qui és el destacat de cada tres d'aquests i els altres dos queden com a relevants de la temporada passada. I la tercera divisió, els tres finalistes són en Raúl Capó, de la Penya Ciutadella, i també en José Luis Villalonga, a Llonga, de també de la Penya Ciutadella. I per part del Mercadal hi ha Nizan Canet. Els dos són els tres, que dels tres hi haurà un que serà el destacat i els dos que seran relevants. I així, igualment, amb les altres categories. Amb el futbol femení tenim els tres jugadors que són de l'Sporting, per aquest equip que hi ha en aquesta categoria, que són n'Estefa Rodríguez, na Clara Villanueva i na Inua Seguí. Del futbol de regional, hi ha dos clubs que tindran els seus representants de la Unió Esportiva de Mó, dos jugadors, que són en Javi La Cueva i en Lluís Martínez. I per part de l'Esporting de Mó, hi ha en Miquel Capó. Amb el futbol sala femení, hi haurà tres clubs que amb un representant o una representanta de cada un d'aquests clubs. De la Penya Ciutadella hi ha na Júlia Bosch, del Ferreries, de Clàudia Suárez, i de l'Atlètic Mercadal, de Cristina Capó. Amb el futbol sala, però masculí, els tres jugadors que corresponen a l'Atlètic Mercadal són en David Santolaia, en Carlos Roca i en Sergi Hurtado. Del part dels juvenils de Lliga Nacional, hi haurà tres representants, dos de clubs de Menorca i un del Mallorca, però són estarem menorquins, com és lògic. El del Mallorca hi ha en Javi Cintes, que és un cadet que l'any passat va jugar a la Lliga Nacional Juvenil amb el Mallorca i, per tant, és el representant que també els vots han donat aquesta participació. I els altres dos representants de Menorca són un del club de la Penya Ciutadella, que és en Sergi Pons Capó, i l'altre del club deportiu Menorca, en Ramon Huesca. Per part dels entrenadors, hi ha tres entrenadors de tres equips diferents. Un és n'Andrés Gea, de l'Sporting de Mó, equip femení, que ha duit i ha pujat a segona divisió A. Després hi ha en Tobol Tudorí, del SAMI, regional preferent, i en Juan Romero, de la Unió Esportiva de Mó. I per part arbitral, els tres finalistes han estat en Nil Torra Cubas, àrbitre preferent, que enguany en aquesta temporada ja està actuant a tercera divisió per haver ascendit de categoria, en Francisco Peláez, del preferent especial, i en Javier Moreno, de la categoria preferent. Aquests 21 participants són els que estaran guardonats, en els quals de cada grup hi haurà, com hem dit, un jugador de, o un participant destacat i els altres dos queden com a relevants. Per tant, això serà un poc estancament d'aquesta temporada passada amb aquests premis individuals a les persones, perquè normalment el futbol sempre dona el premi a l'equip o a el trofeu o el que correspongui, i aquí és ja un premi específic a la persona, als participants, per la seva, diguem, labor. I això, el jurat definitiu es reunirà la pròxima setmana i entre tots ja se determinarà, i el dia de la gala, a Ciutadella, dia 6 de desembre, es donarà a conèixer qui és estat el guanyador d'aquestes finalistes i de passo també a lliurament dels reconeixements corresponents.
Estarem al tant d'oïdor, Paco. Com sempre, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, gràcies.
Cada dematí em costa aixecar-me, dutxar-me i agafar el cotxe per anar a la feina. Però saps que em costa més de tot trobar un lloc per aparcar. Som en Joan i tenc mobilitat reduïda i vull demanar-te que, per una vegada, no et posis al meu lloc.
Govern de les Illes Balears.
Dos gafas progresivas, 189 euros. Tu revisión optométrica por optometristas especializados y tecnología de última generación. En Óptica Barrau Font, calle Bestioses Moreres Mahón y Geroni El Cine de Ciutadella.
Diàlegs a la catedral. Diàlegs a la catedral és una iniciativa del bisbe de Menorca per facilitar un espai de diàleg, donar a conèixer la visió de l'Església i intercanviar opinions i punts de vista. Amb la dinàmica següent, qualsevol persona pot dirigir una pregunta o tema a comunic.bisbat@gmail.com. D'entre les propostes, el senyor bisbe escollirà un tema per desenvolupar. La trobada començarà amb l'exposició del tema. Després hi haurà un temps de diàleg. El primer diàleg a la catedral serà divendres, dia 20 d'octubre. Estau tots convidats per proposar temes i participar. Us hi esperam. Recordeu que les preguntes i suggeriments es poden dirigir a comunic.bisbat@gmail.com.
89.6 FM, Cope Menorca.
Una setmana més, aquí a la Copa, en el matí de Menorca, les cançonetes amb en Pep Marquès. Pep, molt bon dia.
Bon dia, com estem?
Ai, molt bé, vinga. Ah, i nosaltres aquí es matí ja frissam de posar una cançoneta per estar 3 minuts relaxadets. Eh?
Perquè ara ve el bo, ara ve,
sí,
ara ve.
A veure com estan les fieres.
Ara ve rock and roll.
Ara ve rock and roll, un dia durant la guitarra i veuràs. Seguim amb música tota per aquí?
Mira, la setmana passada te punxaven a Joana Pons i seguim amb veus femenines aquí a la Copa i no punxava una cantautora d'Esmercadal, però que fa molt d'anys que viu a Mallorca. És Natina Cervera i mos canta Entre tu alma i la mia.
Que
nostres palabras van al son del viento, porque entre los dos mucha suerte hay, siempre existe gran honestidad, porque si hay amor es entre tú y yo. De lindo amor entre tus labios y los míos, guardamos mucho sabor, caricias que duermen al alba, complicidad hasta sin hablar.
FM, COPE Menorca.
Rogat a Dios por el alma de Bernat Angelabert Torres, viudo de Margarita Pons Llorens, que falleció cristianamente el día 11 de octubre a la edad de 95 años. Sus hijos Nito y Cel, hijas políticas Juana María Florit y Ana María Jenner, nietos Marga, Bernat y Queta, Marga y Rafa, Juana y Javi, bisnietos Toni, Anna, Alba y Albert, hermanos María, difunta Nina, difunta Anita, difunta y Toni, hermanos políticos, sobrinos, primos, demás familia, la señora Arelis Zoquier y la Razón Social Eurobalear SL comunican que el funeral tendrá lugar hoy viernes a las 18 horas en la iglesia de San Francisco de Ciutadella, domicilio del difunto, que mide San Juan de Misa, número 15 bis, Ciutadella. Descanse en paz.
89.6 FM, COPE Menorca.
A l'escola m'han explicat que hi ha famílies que estan fugint de la guerra i no saben a on anar perquè hi ha països que no els volen.
Que mono!
Llàstima que no hi puguem fer res.
Sí que podem. Podem anar de concert.
Vine al Festival Solidari a Menorca Som Refugiats.
Dia 4 de novembre a la Sala Multifuncional de Ciutadella.
T'hi esperam a partir de les 7 amb una berenata solidària.
Compra la teva entrada a les principals llibreries de Menorca. Informa't a somrefugiats.org.
El sabor de Donosti en Campota de Mahón. Regresamos, ya estamos de nuevo a su servicio. Saboree nuestros sabrosos pinchos y recuerde, nuestro menú especial cada domingo al mediodía. Campota, calle Portal de Mar 11 de Mahón.
Les 12 i 49 minuts, continua la COPE es matí de Menorca i com cada divendres, més o menys a aquesta hora, començam la tertúlia des de divendres fins la 1:30. Saludam els nostres tertulians que tenim via telefònica i aquí estudis i també via WhatsApp. Marta Vidal, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem?
Ai, molta feina.
Molta feina. Molta feina i pot doblers. Era un títol d'una obra d'en Joan Mas, molt celebrada fa molt d'anys, que tu no te'n deus en recordar, però va ser molt famosa. Molta feina i pot doblers. Molt bé. Que no esperen que siguis castell. José Barber, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Jo, molt bé, no, poca ja. feina i no, davant la mà. Vull dir que important estar aquí el que ho fa veient aquesta programàtica de l'altre.
Sí, sí, veus, en José, ha veritat la dinàmica, perquè en general sol anar el que ho fa a corrents, i avui diu, hi aniré abans de començar el dinerot, així estaré més tranquil. Toni Febrer, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Bé, asseguts. És l'estudi tot solet. Me teniu abandonat.
Sí,
una
sí,
fa
sí.
molta feina i té molt de doblers, i l'altra no fa feina i té molt de doblers.
I, té molta...
I jo aquí, al fi del canyon.
I té molt de compromisos. Bé, en Joan León no mos acompanya com altres setmanes, però mos envia tu un WhatsApp perquè quedi constància de la seva presència. Que vos sembla si començam amb el WhatsApp seu, perquè segur que treu temes d'aquests que després allargarem. Vinga, anem a escoltar-la, a veure com es compta. Oh, bon dia.
Bueno, jo l'únic que veig amb el tema de Catalunya, Espanya, Espanya, Catalunya, tanto monta, monta tanto, és que aquí tenim l'antic tòpic aquell de quien roba una gallina tiene 6 meses de cárcel i el que roba 100 milions, confiança, va a la calle. I això és el mateix que està passant ara a Catalunya. O sea, que és qui no dut cinturó de seguretat posat, 200 euros de multa. Però es qui agafa i fa un cop d'estat, ni fiança li demanen. O sea, se'n anarà de rositas i aquí pas i després glòria. I tornem a començar. I tindrem prou temps per d'aquí, potser el 2030, com diu la senyora Armengol, tornar a demanar la independència. Vamos, que això ja fotoi. Bon dia a tothom.
Bueno, però Joan, però estem pendents del burofax que ha d'enviar a Puigdemont en Rajoy per veure si la va declarar o no la independència, per si qualcú no ho té clar. Vosaltres ho teniu clar, Marta?
Hombre, jo crec que sí. Jo crec que per suspendre algú tens que haver-lo posat en marxa, perquè si no, no pots suspendre. Almenys la voluntat hi era. També és veritat que hi ha una voluntat manifesta de confusió. Una voluntat manifesta de confusió que es desprèn doncs, de voler contentar tothom, no? Ell devia voler contentar els seus socis, que són els de la CUP, continuar una mica amb l'íter que havia continuat aprovant la llei del referèndum, continuant tot el procediment endavant, malgrat de la suspensió pel Tribunal Constitucional, i el següent pas doncs, era declarar aquesta independència. El que passa que també jo penso que el que no s'esperaven era la reacció de fugida massiva de les empreses i la reacció internacional que ha estat pèssima en aquest sentit. L'única cosa que els hi serveix, que els hi ha donat resposta a la seva obsessió per obtenir recolzament internacional, és doncs, apel·lar a l'excés de força. I sota el meu punt de vista és el que estan encara intentant que es cometi un excés de força per part del govern, que és el que en Rajoy, sota el meu punt de vista, emprant molt bé el maneig dels temps, doncs està intentant evitar, com ha fet des del principi.
Toni.
Hombre, no ho sé, què tinc que dir? Jo no cap d'entendre la postura d'en Rajoy, jo sí que l'entenc, de demanar-li a veure si la va o no la va declarar la independència. Però, vista la manifestació de Barcelona, pues, quan hi ha mils o mils i mils i mils de gent que demanen en Puigdemont que rectifiqui els que per ells la declaració d'independència es va produir. I ara no m'aval si diuen que jurídicament no és vàlida perquè no l'ha aprovada ni el Parlament, el que van signar la declaració d'independència era de fora de les instal·lacions del Parlament, igual que jo haguera pogut signar-la, i evidentment ara en què jugam. A que, com diuen León, es deva o no es deva, perquè avui, segons el diari, si el govern diu que en Puigdemont aclara que no hi va haver diu, es tornaria a la legalitat i jo me demani això que ha estat i tot, un paripé per a què ha servit tot això, o sigui està molt embuadat, però per molta gent sembla ser que el govern, el Consell de Ministres, que envia per burofax en Puigdemont, i en Puigdemont respon ja amb un tuit i diu, jo que vull negociar m'envien els 155 entesos. Bueno, anem a veure. Jo crec que aquí hi ha tota una sèrie de jugar al gato i al ratón, com diríem en castellà, a veure qui en monta monta tanto en Puigdemont com en Rajoy. I me sembla que això no és així. Els ciutadans d'avui en dia i la gent el que voldria és una clarificació, i si el govern central té que actuar en contra de la il·legalitat, pues que l'actui, perquè si no resulta que els ciutadans davant l'incompliment de la llei, pues ara resulta que hi ha carta blanca. N'hi ha uns que pensen això. Això seria el mateix que tenc que dir jo, que un que viu a un quart pis, a una associació de veïns, ara digués a tots els altres, no pac el llum, no pac l'aigua, i avui que damunt me poseu un ascensor i que jo no pagaré.
José.
Bueno, jo aquí referia una paraula que ha dit en Toni, que m'ha encantat, que és la paraula paripé. Jo crec que aquí el que hi va haver a Catalunya, o en el Parlament de català, va ser un paripé declarant independència. El president no se va votar, que quedi ben clar, la declara ell, i després la suspèn a continuació. Vull dir, sense posar quina fetge la tornarem a posar en marxa. Jo crec que aquest personatge, com deia el León, és un golpista. És un golpista com va poder ser aquells que van anar al Parlament allà a Madrid fa molt d'anys. Aquesta persona, jo crec que també, d'acord amb ell, no hauria d'estar aquí fent el paripé, sinó que hauria d'estar ja a bon recaudo. Això és la meva opinió. El que passa que aquí el que ha aconseguit aquest personatge i aquests personatges és despertar un monstru, que és un monstru que és Espanya. Quan la gent s'ha donat compte que tot aquest desastre que havien muntat, que per cert, voldria fer un incís, perquè jo fa molt d'any vaig fer feina a la nostra i un dia me'n record que en Carlos Blanes, en pas descansi, que ja és mort director general, mos va replegar a tots els directius i mos va dir, llavors, nou vim, hem d'anar molt vius, perquè quan el monstru se desperti, nosaltres no tindrem res a fer. I el monstru se referia a la caixa que compartien també oficines de la nostra i la caixa a Balears. I jo ho faria ben igual, ho posaria també aquí, que aquests personatges han despertat un monstru, que el monstru arriba un moment que dius, s'ha acabat. I aquí ha sortit tothom, amb les banderes, han posat les banderes espanyoles, banderes catalanes, que per cert, rellant de banderes, l'altre dia va sortir en el diari que hi havia hagut un comerç que havia posat unes banderes. No, aquest comerç no es va posar aquestes banderes. Ja fa un parell d'anys que les tenia posades i també hi havia una casa, el Cos de Gràcia, que també tenien les banderes aquestes estelades penjades. En sol demà, els dilluns, havien desaparegut totes. Supos que aquesta persona devia estar empipat, que no havien tirat per endavant l'1 de la independència. I per acabar, sí que m'agradaria fer un poquet de referència a una entrevista que li van fer a Albert Boadella, que jo crec que el coneixem tots, els de Juglars, que va ratllar sobre aquest tema. I el que va dir, que va deixar molt clarament i va fer molt d'èmfasis, era que hi havia una manipulació de fer molts anys a Catalunya dels medis de comunicació, com era TV3, Catalunya Ràdio, en l'educació, claríssimament, una manipulació d'adoctrinament a tota aquesta gent que va a escola, i una policia controlada, que són els dels Mossos, que, clar, una policia que l'han controlat a ells i ha anat la mar de bé. Vull dir, en definitiva, jo crec que el problema ja és tallat a la cara, i ara, quan hem vist, per exemple, que el monstru és la caixa, que s'ha anat a València, hi ha molta gent que està contenta. Jo som un d'estats que estic content que sigui València, perquè jo vull tenir assegurats els meus depòsits que tenc en aquesta entitat, i a més un seguro vitalici que jo vull cobrar mentre visqui. No vull tenir jo de córrer per anar a encalçar com és que no me'l paguen.
José, ara que xerres de que tu com a particular estàs content de que la Caixa has posat els teus molts o pocs duros a postos seguro o cobro, també hi ha que dir que hi ha qualque ajuntament de Menorca, el manco un, que per ordres del seu interventor, dies abans de que la Caixa fagués oficial la seva fuita de Catalunya, va ordenar que les comptes d'un determinat ajuntament de Menorca passessin de la Caixa a una altra entitat financera.
Ah, sí?
I era un ajuntament governat per un equip progressista.
Jo el que sí que voldria, si me permeteu, és que quedi clar que jo pocs doblers, no molt de doblers, com deia Miguel Àngel, o pocs o molts, no pocs, en tenc pocs, però la tranquil·litat. El que me sembla impresentable, que si hi ha hagut un interventor d'un ajuntament qui, antes de que se trasladessin a València, tragués els doblers de la caixa per tenir por, quin interventor, Marta? Quin interventor?
Bueno, escolta, o un interventor que volia que els doblers de Ciutadans estiguessin a cobro, José, jo no sí. sé si...
Vamos,
bueno,
vamos,
què trobes?
Vamos.
Bé?
Això no m'assembla... Bueno, no ho sé, no sé quina motivació devia tenir, però supos que davant d'una inestabilitat, de no saber si serien expulsats de l'euro, la qual cosa que suposaria ser expulsats de l'euro, no en tinc ni idea, però reflorar la pesseta amb una devolució, no en tinc ni idea, estic dient disbarats. Però si l'interventor ha fet aquesta consideració, doncs alguna motivació devia tenir, que és la mateixa motivació que ha fet fugir a les empreses de Catalunya.
Mm. És una altra història, però una gestió com la Caixa, perdona Marta, que ha estat un exemple d'entitat financera, no se'n pot anar a fer moltes punyetes d'avui per demà. A més, que l'altre dia ho comentaven, quan van acabar la tertúlia, en Busc hi havia moments, que vaig fer èmfasis que la Caixa no va haver de mantenir ajudes europees financeres per poder subsistir. Vull dir que està molt ben gestionada aquesta entitat i segurament hauria estat ben gestionada dins Catalunya, que després amb els temps se'n podia anar per tenir més seguretat, perfecte, però aquest interventor se va passar tres pobles antes de que passés el tema.
A lo millor es va precipitar una mica, a lo millor sí. A veure, jo no tinc cap dubte sobre la solvència en tots els aspectes de la Caixa. Bo faríem, si hi ha una entitat com la Caixa no hi podem confiar, i la conclusió és que la confirmació d'aquesta impressió, Eva, i que jo comparteix, José, és que la Caixa, en quan les ha començat a veure magres, ha agafat els bultos i ha dit, me voy. Vull dir...
Bueno, sí senyora, i és icono, és un icono català, la Caixa, financerament, és igual que Catalan Occident, la companyia de seguros, és un icono català que també serà nat, que era de la família Serra. En Serra Santamans, me'n venen record que aquest senyor va ser conseller de Banca Catalana a l'època de Jordi Pujol, i després no rellem d'Editorial Planeta, perquè Editorial Planeta l'altre dia quan va sortir no sé quina informació sortia, o en fotos o per televisió, vaig veure que estan ubicats a l'edifici aquell que va fer Banca Catalana en su època, que va ser quan va ser un verdader desastre després, quan va acabar l'entitat. Vull dir que totes aquestes empreses que hi seran anat, i estic convençut que no tornaran, a pesar de que aquest home no declari independència o la declari, els hi costarà molt tornar enrere. I per què seran anat a València la Caixa? Perquè devien tenir por de lo que podia passar a Balears, perquè hi havia qualcú que ja començava a aixecar sa veu per poder demanar un referèndum també aquí. Si volien ser independents, nosaltres aquí a Balears, cap a València. Ho han tingut ben clar, cap a València.
Bé, com a dins Junquera, també són països catalans, diuen ells. M'ha tornat a les interventor, ara m'adon. O sigui, aquest interventor devia tenir molt clar, pel que veig, que demanaven independència, que sortien ràpidament d'Espanya i baixes per aigua d'Europa, i per tant devia ser un ajuntament que devia tenir un bon caix en el banc, perquè si tenia aquesta por, voldria dir, i jo no puc entendre, quin ajuntament de Menorca té tant de doblers en el banc per canviar de... perquè tots ploren.
Tots ploren.
Tom, bon. Jo no sé quin ajuntament era, no ho sé.
No, però jo tot que sé qui és, però no ho diré.
Jo també m'ho perd. Però l'interventor el que tenia de fer, temps passat, era controlar les tropelies que hi havia trobada dins aquest ajuntament que ha saltat també per les aires, eh? I no rai de cap ajuntament. Bon. Hi ha hagut qualcun també...
Escoltau, tot aquest calió català el que ha fet ha estat sortir un fervor cap a les banderes que potser abans no existia fora de Catalunya. I vosaltres trobeu, però, Marta, que tots els que treuen la bandera espanyola aquests dies són feixistes, franquistes revinguts i retrògrads?
No, com això ho volen fer creure? No, això és una bajanada.
Bueno, vegetant, no ho sé.
És una vegetada. Tu no pots dir que qualsevol persona... Tu portes una bandera catalana i no ets feixista. La portes espanyola i sí, doncs això és una vegetada.
Bueno, això és una altra vegetada. Aquesta l'ha set. Però l'altra que diuen a Miguel Ángel no la veig tanta vegetada. Jo crec que hi ha hagut una explosió.
Vols dir que n'hi ha tants, però... Perquè n'han sortit si mateix aquest dia en el carrer.
Bueno, és que jo, de nostàlgics, ho diré d'aquesta manera, me sembla que n'hi ha bastants. Jo crec que gent que estava, diríem, un poc amagadeta d'expressar determinat tipus de sentiments, ara ha reviscolat i se manifesta ja sense aquell pudor que qualcú podria dir. I ho dic, mira vos quines paraules estic emprant. Però sí que me sembla que hi ha hagut una renaixença, ho diran, d'una excessiva dreta dretana.
Però tu veu que
ho diré d'aquesta manera.
Però
d'una què? Una
excessiva dreta dretana.
D'una extrema dreta, vols dir?
Una part d'una extrema dreta, quan veus determinades manifestacions, tal vegada interessades, com veus, grups feixistes i falangistes i d'altres coses, que hi ha hagut manifestacions. No he vist... M'entens? No, o sigui, i sé que tot això està manipulat, eh? I sé que Toni, inclús...
Toni.
Vale.
En teniu qualcun, vosaltres, del PSOE que du la bandera espanyola? Supos que sí.
Jo suposo
quan
que sí.
Va
però no de Guilutxos.
D'en Pedro Sánchez, no, entre Guilutxos jo no n'he vist cap. De vegades bueno, has vist, que tu t'ho mires al lupa. Jo no, jo miro el conjunt. Fiat. I quan rellaves de fatxes, jo diria...
No, fatxa, no ho he dit. Bueno, faig, no.
Sí, bueno, sí.
Bé, és igual, bé, vale. No, la paraula, però jo... No,
sí, no, la pots entrar,
no, és que,
o l'emprar, jo diria...
És igual que els catalans, o sigui, si no ets, sí, si no ets independentista, sí, és feixista.
Sí,
i això és,
faig,
és una total aberració.
Es faig l'any 95, que era un tio petit, amb el coll tort, i aquest hauria d'haver anat a la presó i tota la família, aquest li va prohibir en Albert Boadella representar un bo president. I un bo president era una sàtira, del govern d'en Pujol. Clar, TV3 ho va donar. Sí, tant, el va donar TV3, no. però va durar poc temps. Ho va prohibir per tot Catalunya. No va prohibir el reste del país, perquè jo hi vaig anar a veure-lo a Palma a l'Auditorium. El que sí que va prohibir en Albert Boadella és que fagués feina com a actor, com a director. I se'n va haver d'anar exiliat per aquest exiliat. No en rellam, no? Aquests exiliats és igual. Vull dir que hi va sortir per un fatxa català, que era en Jordi Pujol.
Tu el vas anar a veure a Palma i n'hi va veure que van anar a sopar amb ella a Ciutadella quan va venir aquí a donar-me la conferència. No sé, era per el 9 de juliol? No, sí, em sembla que sí.
No, perdona. Jo vaig anar a veure un president.
Ah, va, doncs aquest pensar que era en Pujol, que vas anar a veure.
No, que per cert, sector que hi representava en Jordi Pujol, era clavat, però... Sí, el clavava.
Bueno, i seguint amb aquest tema, trobeu que ahir en López Heron, el delegat de Segona, es va passar el que va dir en el seu discurs recriminant a les autoritats de la nostra illa que havien deixat desemparades a les forces de seguretat, Marta?
Jo crec que no. No vaig sentir el que deia, però a mi em sembla que sí que era el moment i sí que era el lloc. Doncs perquè les forces de seguretat han patit una humiliació molt grossa i sobretot, hi ha que recordar, en tot cas, que eren policies, és a dir, funcionaris públics complint un ordre judicial. Qui pot qüestionar que un funcionari públic que compleix un ordre judicial ha de rebre tot el suport? Qui ho pot qüestionar? Qui va haver un ús desproporcionat de la força? A veure, quin ús desproporcionat de la força? Era un conflicte amb més de 2 milions de persones que estaven implicades, perquè en principi són més de 2 milions de persones les que van anar a votar. Només dues persones van acabar hospitalitzades. Dues. Una d'elles perquè va tenir un infart. I l'altra, no sé per quin motiu, va acabar hospitalitzada. Però en un conflicte amb aquestes dimensions, que només dues persones acabessin hospitalitzades, després jo m'esforço en buscar per internet fotos on es vegi un excés de la força, i jo no n'he trobat cap, és que jo no n'he vist cap. Fins i tot em miro els diaris catalans, em miro l'Ara, em miro l'Avui, i jo no veig cap foto que vegi jo a la policia estomacant a ningú.
Sí, sí. No, mira, Marta, fas molt bé mirar-te tots els diaris perquè, en general, la gent que només es mira els diaris d'una banda o de l'altra acaba sent un sectari. Jo de sempre m'ha agradat escoltar, veure i llegir tots els diaris. I la veritat és que aquest dia és el que notes, és que totes com ho diria jo? Tota la gent fervorosa d'una banda o de l'altra és molt activa per les xarxes socials repetint i redifonguent les notícies que són favorables a la causa, tant d'una banda com l'altra. I clar, a vegades te fa dubtar de la veracitat d'una cosa o de l'altra, i fins i tot diaris que fins ara no eren tan beligerants, ara ho són en aquest sentit. I dius, uep, aquí què passa? Què passa? Que es podes d'una banda i l'altra empren tota la maquinària que tenen al seu abast per intentar que la gent, exacte, que l'opinió pública sigui favorable a una o l'altra. Per exemple, els que estem a Twitter o Facebook sabem exactament, dels amics o coneguts que tenim, sabem exactament quines notícies repetirà o se'n farà ressò tal o qual amic perquè sabem que és d'aquesta corda i quines coses no repetirà perquè no li convenen, el qual me sembla molt normal, però per això dic que un ha de llegir i escoltar moltes coses, no només el que te diu, el que te vols escoltar.
Jo m'ho miro totes les portades, i és tard de poc,
sí,
totes les portades, i veig els titulars de tots els diaris, de l'Avui, de l'Ara, del País, fins i tot de Libertat Digital, del Mundo, me les miro totes. Mm. I a partir d'aquí doncs, tinc una visió sí, sí, de lo sí. que cadascú opina.
Molt bé. José?
Jo crec que no estic en contra de les paraules que va dir el president del govern, López Cerón. La veritat, això no m'ha molestat gens, si és el que jo he llegit, el que poses diari, perquè no ho vaig sentir en directe. Però el que sí que em sembla, i això vull remarcar-ho, que la frente que van fer les autoritats per no anar a la festa de la policia, o unes quantes que després sí que no hi van anar totes, però aquí n'hi ha hagut unes quantes que van anar a la Guàrdia Civil, jo crec que era per denunciar que hi havia hagut aquesta violència per part de les forces de seguretat. Perquè és que no se'n recorden, no? D'aquests dos o tres cotxos de la Guàrdia Civil que els van cremar, que els van rompre els vidres, que és que no se'n recorden. I aquestes imatges no han donat la volta no per al món, no? No ens han fet... Qualcú li ha convingut que aquestes imatges no hi haguessin. Perquè el que se van fer ells era defensar-se, que eren les forces nostres, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, no com els Mossos d'Esquadra, que els Mossos d'Esquadra miraven cap a una altra banda i, a més, avisaven en aquells que hi anirien. No, no, jo em sembla que això n'ha estremat un poquet la cosa. I el que sí que m'agradaria que aquest tema, ja aquesta setmana que ve, s'acalmés, tornéssim a les aigües, com aquestes aigües que jo tinc aquí, davant del que ho fa, en calma, i que m'aneguessin a bon recaudo totes aquestes, aquest temporal que hi ha de la mà política.
Bé, jo no, suposo que hauré de discrepar en teoria, perquè clar, ja ho sé. Sí, anem a veure, aquí se mesclen, en el meu entendre, evidentment, un parell de coses diferents. O sigui, jo me sembla que aquelles persones que institucionalment no hi van anar, ja ho vaig dir la setmana passada, hi ha una cosa que es diu cortesia parlamentària o cortesia institucional, i que davant d'un fet com el dia 12, dia, direm, de la hispanitat o que fa de reconeixement a les Forces Armades, han de tenir en compte que representa el fet de Forces Armades, d'ajuda a la societat i que també gràcies a ella, quan un mos ve a robar, a la policia, a la Guàrdia Civil, aquells que mos defensa i agafa és responsable. Per tant, el fet d'homenatjar la feina, labor desinteressada o no, i no jugar amb la política de les Forces Armades, jo crec que se té que reconèixer per tot bon nascut. Això, una cosa. Que demà o ahir, vull dir, es reconeix aquest fet, me sembla que el fet que determinades institucions no van calibrar el que representava el fet aquest de festa nacional de les Forces Armades. I per una altra banda, mesclar aquesta onomàstica de festa en reconeixement d'una feina ben feta no es pot emmascarar en la no assistència i polititzar un acte davant un fet que es va produir davant una repressió il·legal mandada per jutges, no per estat ni per part de la població ni de cap partit polític. Això ha de quedar bastant clar. I, per una altra banda, també considero que el delegat del govern, López Cerón, emmarcar el discurs només amb el fet de Catalunya, per jo, me sap molt de greu, va pixar fora de test, per no ajuntar pasterada per la concòrdia i evitar que hi hagi una fractura més gran dins la societat. Això és el que jo penso. És molt legítim que ell pensi que l'havia de fer d'aquesta manera per el que havia passat en contra de. Però em sembla que el moment no era adequat per treure part de la, diguéssim, artilleria dialèctica en contra d'una postura que per molt d'altra gent, ojo, també han de reconsiderar que l'actuació, entre cometes, legal i legítima, uns puguin pensar que era desproporcionada.
Bueno. Bé, no, com de José, esperem que les aigües es tranquil·litzin. El que passa que pensa, com es tranquil·litzaran? Perquè, clar, la qüestió és ara veure què diuen Puigdemont en Rajoy i veure a partir del que diu, veure què feim. Si diu que sí, ja sabem què passarà. I si diu que no, diu, tornem a estar a la Galia. Però...
Què vols que te digui el que pens? És capaç d'enviar en Rajoy, perquè m'ho fas també, s'acord del que ell va dir. I dirà, els grans juristes que tens a la teva disposició, interpretin admetin realment el que vull, si no ho duen el jutge, i que el jutge digui si la va declarar o no la va declarar des d'un punt de vista, perquè si no, resulta que si ell no ho ha declarat, que és que no ha passat res, i doncs que me voldries explicar socialment la gent que és que pensarà després de vagues, aturades, de tota una economia, i tot el que ha passat aquests 15 dies, si resulta que això està fund de formatjades.
Marta, i aquesta... Sí, José, digues.
No, només un incís. I per a què no va anar a Madrid ahir a la celebració en Puigdemont aquest, i hagués explicat a tota aquella gent quina era la intenció seva, en vez de contestar-li en Rajoy? No va anar a Madrid, covardia. Ell representa els catalans.
Però per tradició no hi anava mai.
Més que mai t'he d'anar. Jo és que no me va fer res que no hi anés, és en de so aquest, és de Podemos.
Bueno, per cert, la nostra presidenta anava molt elegant, d'abans la presidenta de Madrid, anava molt elegant totes dues. Armengol no duia cap bossa amb la bandera espanyola, com de Cifuentes, però anava elegant, i va estar bé que hi fos. El que jo volia demanar a la Marta que trobés, a veure què troba. Tu trobes que tota aquesta frenada que hi ha hagut ara és degut més a la pressió de les grans empreses que s'han anat, o la pressió que diuen que Europa ha fet també, perquè, clar, a Europa no li interessa que comencin a sortir països i paisats i coses d'aquestes?
Jo crec que és el tema, el que vaig dir la setmana passada, que un català només hi ha una cosa que li agrada més, la independència, i és la pela. I lamento haver estat premonitòria, perquè jo estic molt trista per aquest tema, estic molt, molt trista, a mi m'ha estat molt de greu el tema econòmic de Catalunya, i han perdut ja més del 50% del PIB. Això és un autèntic desastre, i algú hi hauria de posar fe amb aquesta situació. És un desastre. A mi me'n fa molta pena.
Però, Marta...
Marta, tu que no vas veure les cares de les de la CUP, que li importa tres pepinos que les entitats financeres se'n vagin i que l'economia se'n vagi a fer punyetes. Tu només tenies de veure les cares que feien aquella gent, es qui eren, perquè jo me crec que no hi deu haver ni un empresari ni un comerciant que sigui d'aquest partit polític. La veritat és que jo, el que dius tu, jo me fa pena, que era una regió amb una fluorescència total d'empresaris i emprenedors. Era un icono dins Espanya. I ara veurem com quedarà. Ara veurem com quedarà, perquè no és molt bo de fer. No? Ara, donar una confiança a aquestes empreses que vulguin invertir a Espanya, diria Espanya en general, que vulguin anar a Barcelona o a Catalunya, els hi costarà molt prendre la decisió aquesta.
Jo espero que tot el dolent sempre surti algú bo. Jo, bueno, sóc una persona que em considero molt positiva, i espero que d'això ens hem despertant tots una miqueta d'aquest letarg col·lectiu, no? Que el que... Sembla que ara està molt de moda dir, jo aquí faig política, jo he vingut a fer política, jo faig política. Escolta, la política és la gestió del públic, i per tant, fer política és definir un camí, evidentment, però després la gestió és fonamental. I ara, amb tota aquesta proliferació de les xarxes socials, que tothom de manera espontània escriu el primer que se li acut, l'important no és tant el que es fa com el que la gent entén de les xarxes. Per tant, estem tots vivint com en un aparador contínuament, vivim de cara a l'aparador. El que la gent veu de manera immediata i pot entendre de manera immediata és el positiu. El que hi hagi darrere, d'igual. El que s'estan fent ara, el partit aquest de tennis que estan fent entre en Puigdemont i en Rajoy, en Puigdemont i en Rajoy, tot és perquè ningú pugui dir que ha estat el que ha donat la primera passa. Quin diàleg diu el senyor Puigdemont que vol? Per favor, quin diàleg diu que vol? Jo primer aclaro la independència i després diàleg. Diàleg per què? Per independència, però que pagui l'altre, no? Què és el que vol dialogar el Puigdemont si ja ha declarat la independència? Què és el que vol dialogar? Doncs que l'acceptin a Europa, continuar xupant de la mamella de l'estat espanyol que tant li roba, perquè si no, què vol negociar? Si ja ha dit que se'n va, i de bé, pampa.
Bueno. Jo me sembla que mesclar moltes coses, Marta. O sigui, ara imagina't per un moment que hi hagués sigut un parell d'estats europeus que davant la declaració haguessin dit que sí, que l'acceptaven i la donàvem. Cosa impensable, però imagina't què és el que ells volien. Una.
Perdona, han de ser tots, els que l'han de voler,
el reconeixement hi era pogut ser degutís. Europa, evidentment, sabem que no ho pot acceptar, perquè inclús romp els principis de la unitat econòmica europea. Per tant, punto, amb això ja no hi entraré. Segona cosa, el problema de l'independentisme, encara que en Puigdemont digui que no la va declarar, l'independentisme es mantindrà vigent dins part de la comunitat catalana, agradi o no agradi, perquè fa molts i molts i molts anys que hi ha un esperit independentista. El que passa és que ells han jugat molt fort, han adoctrinat molt bé, determinats mitjans de comunicació han venut el que han venut, com Espanya ens roba, etc, etc. Però el concepte d'independentisme, igual que el concepte filosòfic del dret a decidir i de democràtica per votar, aquest no se romp mai a un sector important de la societat. Una altra cosa és que tots els aspectes legals, tot el que ha fet en Puigdemont, ja sigui per jutge, ja sigui per Tribunal Constitucional, sabem que no tenen cap validesa jurídica important. Per tant, si això és així, jo me deman en a què juguem. I per acabar, per negociar, un vol negociar de tu a tu. I en aquest cas és impossible que l'estat espanyol pugui negociar amb una comunitat autònoma que ni siquiera té l'estatus d'estat i de tu a tu. I damunt posa-li un que diuen un de tios d'aquest que ha de servir per posar-se d'acord.
Un mediador.
Un mediador, això evidentment és impensable en l'estat espanyol.
A més, quan hi ha una negociació sempre se suposa que tots dos han d'estar disposats a cedir qualque cosa. I de moment, pel que sentim, ni uns ni altres volen cedir, perquè tots es mantenen fermes a la seva postura.
Perquè està clar, si per part d'en Puigdemont lo prioritari és la independència i aquesta no és innegociable, i per en Rajoy lo innegociable és la unitat d'Espanya, que conys, ho diré d'aquesta manera, han de negociar?
Clar.
Res.
Sí, però vamos a veure. Jo crec que amb el tema de negociació no té de negociar en Rajoy amb en Puigdemont. El que tenen de negociar els catalans és en el Parlament espanyol, que volen ser independents, a veure quin respaldo tindran. I després se'n donaran compte què pensa el país en general. Perquè tu el que deies, que ara ha sortit aquest tema independentista, l'independentisme jo el vaig sofrir a Banca Catalana l'any 86.
Que Maria, tenia un jefe...
Jo el vaig sofrir jo. Que me deia, a Catalunya ratllant el català i l'inglès en tenim ben prou, no tenim per què ratllar l'espanyol. Però per què va durar tant d'anys en Pujol sense fer el que ha fet en Puigdemont aquest, que s'hi ha fotut de cap per això, perquè o era amb el PP o era amb altres, que no tenia cap problema, perquè era la clau per poder governar Espanya un partit o l'altre. Clar, que te deia, sí, però, com diu una Marta, la pela, nosaltres volem això. El 92...
Que això li va donar.
Catalunya, què li va passar a Catalunya? Qui va pagar les Olimpiades, les obres aquelles? Tots els espanyols. No van pagar els catalans tot sol, però clar, ara ens hem trobat que hi ha un conglomerat de forces polítiques, que per jo és un verdader disbarat, que has de contentar tothom, perquè ja no hi ha tothom que estigui d'acord amb l'independència.
Des qui governen
ara, no és qui està en l'oposició, no. Clar, ara té de sortir aquest desflequillo, que la veritat és que jo quan el veig me fa ganes de riure, i dius, bueno, i aquest de què va?
Bueno, però ara imagina que la CUP rompi, que és el que sembla que pot passar, i si romp, l'únic que té que fer és noves eleccions. I amb aquestes noves eleccions sabrem el truc de força que hi ha dels independentistes. I qualque projecte que anirà a les eleccions durà el concepte d'independentisme. Això és el mateix que si hagués fet un referèndum pactat a nivell de tot Espanya. Imagina't que l'estat espanyol, el govern, sabria Ciutadella quan es van votar per independentisme, per dir una cosa, i quan es no. Aló i Ferreries, a Olot o Santa Coloma de Gramenet. Ho sabria tot. Per tant, ell podria fer una radiografia de tot el que són països catalans, en certa manera, que és el que hi ha l'estament independentisme o l'anhel de determinades persones. Això no s'ha fet. Però encara ho pot fer, si vol.
Ara el bloc constitucionalista s'ha ajuntat i diuen que faran la reforma de la Constitució.
Serà exactament igual.
Jo una cosa que no sé quan dius tu de la CUP, i deu haver qualcú que té un càrrec important dins el govern català.
supòs, qui deve qualcú. Si té de passar a soldar ras com a parlamentari i per les prebendes que té econòmiques, aquest serà el primer qui rebotarà i no voldrà deixar, no voldrà deixar el govern.
Però,
Josep, la renyaran, li trauran la targeta groga, però,
Josep,
però la vermena li trauran.
Josep, si no, hem, de pensar, ja hem de pensar que tots els responsables polítics ho fan amb un altruisme des bé comú.
Més normal que pres naredina,
que teniu de menú avui?
No tinc ni idea. Jo vaig allà, m'assec, la veritat ho fa molt bo sempre, i el que no m'agrada és criticar, perquè després...
No critiquis, jo, no dic, jo no he criticat no, cap polític, t'he dit que tots.
No,
i tu dic, jo ho dic en sèrio.
La gent es menjar, José.
Toni, m'arrella desmenjar, eh? No.
Jo m'entenc que tenc que pensar que totes les decisions polítiques fugen un moment determinat del partidisme, cosa que comença a dubtar, i s'han de fer pensant en el bé comú. El bé comú és el bé de la majoria en contra d'una minoria. Jo defensava que els doblers dels altres s'han de repartir, però els meus no. Anava bé, trobes?
Sí. Bueno, tres minuts per acabar, Marta. Tenim qualque qüestió que vulguis posar damunt la taula així molt ràpidament, o ho deixem per la setmana que ve, el que trobis?
Bueno, el dilluns es derogarà, sembla, la norma territorial transitòria, la menys
regent,
darrere de tot el tema de Catalunya. M'assembla també una pena i una decisió desencertada.
O sigui, la derogació la trobes desencertada?
Sí, desencertada, i tant. O sigui,
en poques paraules, quines conseqüències pot dur per l'economia de la nostra illa?
Empobriment. Empobriment. Fre de creixement econòmic, inseguretat jurídica, pèrdua d'inversions i tot el més.
Jo me sembla que, ja que tu eres en part la redactora o l'arma mater d'aquesta norma transitòria, jo pensava que els partits polítics voldrien fer un anàlisi un poc més exhaustiu d'aquesta norma, i me sembla que derogar-la per derogar-la tota era millor tal vegada mantenir determinats punts que podrien ajudar a millorar l'economia de Menorca.
En teoria diuen que es mantenen alguns, però estudiat el text és ineficaç, inaplicable, i és, sota el meu punt de vista, és encara pitjor del que oferia el Pla Territorial Insular.
O sigui que la propaganda que fan de mantenir el que seria bo, per tu no és cert.
Sota el meu punt de vista no és cert.
Vale. Miquel, si sí, me permet, digues. Jo crec que hauríem de parlar la setmana que ve, brallar la setmana que ve, d'aquest tema tot d'una, i que ara Marta m'ho expliqui.
Perfecte.
Largo y tendido, i crec que m'ho interessa a tots, perquè això el que sí que m'ha preocupat molt, que és empobrir el que ets silla, això, la veritat que m'ha preocupat. Una cosa sí que voldria dir jo molt ràpidament és que hi ha una molt bona notícia aquí a Balears, que la contratació indefinida registra un màxim a les illes, de gener a setembre, que vol dir mai havien arribat més del 14% que havien fet a contratació indefinida. La veritat que està molt ben explicat aquí, però el que sí que m'ho comença a mirar i no veig cap sindicat que digui res, que digui no, això ho han fet bé. La veritat, sempre notes a faltar qualque comentari que, segons el color del cristal com que se mira, amb el tema polític.
No, però això tot sembla el mateix, perquè se suposa que els poders públics han de fer les coses bé i no els han de criticar quan ets fan bé, o més ets criticant quan ets fan malament, Josep.
No criticar, no, però ets en d'elevar. Si
bueno, però com se li supone...
Clar, perquè quan ho fan bé, quan d'Antoni, ho fan bé perquè se suposa que fan feina per es bé públic.
Per es bé públic. Sí, això és ben igual que aquell del Barça, no? L'altre dia me van dir, no ho vaig acabar d'entendre, que hi havia un gerent del Barça o un president del Barça que era gerent d'una empresa molt catalana que se n'ha anat a Madrid.
Que és,
o sigui, i qualcú ara li demana la coherència. Perquè és que el problema és de coherència. Coherència política, coherència social, coherència en l'activitat que un fa, una persona de ser coherent.
I que no hi ha res més covard que els doblers, diuen.
Coherència deportiva, jo des que hi ha tantes banderes estelades dins de Can Barça i haver vist aquell partit que van jugar a porta tancada, de cada dia, Toni, són menys del Barça. El que passa que tinc una cosa ben clara. Del Madrid no ho sé.
Ara, José.
Però l'Atlètic de Madrid demà no sé què passarà.
Vinga, José, tranquil·litza't, que si no les patates frites te cauran malament. Marta, gràcies i un bon dia.
Va, Marta, veure si vens qualque dia per Ciutadella, no?
Ai,
sa feina. Hola, vinga, adeu a tots. José, Toni, Marta, bon dia, adeu.